Aquí estem a COPE Catalunya i Andorra. Les xifres de la pandèmia d'avui a Catalunya són aquestes: 679 persones infectades, 14 morts, 791 persones hospitalitzades, i l'índex de rebrot a Catalunya ha passat de 194 a 172. Són les últimes xifres que volem comentar, aquestes dades i altres, amb la investigadora i matemàtica Clara Prats. Clara, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Investigadora matemàtica de la UPC de Catalunya, no vull oblidar-me. Aquestes xifres són preocupants, són les que calia esperar en aquest mes de setembre que ja arriba, que s'està acabant, Clara?
Doncs la veritat és que seguim en aquest nivell d'entre, o amb un índex de risc entre 150 i 200. Algunes setmanes hem pujat fins als 200, algunes setmanes baixem fins als 150. Per tant, jo crec que podem seguir parlant d'aquesta situació més o menys d'estancament, no? Que portem des dels dos últims mesos, pràcticament.
La Catalunya central en aquests moments és la que més preocupa?
Sí, perquè és de les regions sanitàries grans, no? Algun cop hem explicat que en el cas de les regions sanitàries petites, com seria Aran i Terres de l'Ebre, quan es dispara l'índex, has de posar el número una mica entre parèntesi, no? Però en el cas de Catalunya central és prou gran com perquè aquest número tingui un sentit, i està per sobre de 200, s'ha enfilat fins a 260, i a més és una de les regions sanitàries que millor va aguantar l'embestida de l'estiu. Aquest estiu era la regió sanitària que va seguir més en zona verda, groga, no? Que va tardar més a entrar en la zona vermella. Per tant, és la que realment ha fet un creixement més pronunciat les últimes setmanes i que preocupa més ara mateix.
Si parlem de Lleida o parlem del Camp de Tarragona, són les dues zones sanitàries que s'han estabilitzat més.
Sí, i jo crec que és especialment important reconèixer que la situació aquesta de Lleida, no?, que porten dos mesos d'un esforç molt gran per baixar d'una situació, diria jo, comparable a la que viu Madrid actualment.
Sí.
Aquesta baixada sense pressa però sense pausa que els ha portat ja a aquest nivell de risc del voltant de 160, encara no està per sota de 100, però vaja, jo crec que la tendència és bona i és una mica la recompensa a un esforç molt gran que ha hagut de fer aquella zona.
Barcelona i àrea metropolitana com està en aquests moments, Clara?
Doncs, de fet, és el que marca una mica la dinàmica de Catalunya, no? L'àrea metropolitana nord i sud la tenim sobre 160, 170, Barcelona se'ns ha enfilat a 200. Són les que preocupen més en el terme, en el sentit que són les zones més densament poblades, no? I per això també la situació de Catalunya reflecteix una mica la d'aquesta gran àrea, no? De la regió metropolitana. Està en la mateixa situació que explicàvem de Catalunya, en aquesta calma tensa, no? En aquesta fluctuació entre 150 i 200, ara pugem una mica més, ara tornem a baixar i anem contenint amb un esforç molt gran aquest índex perquè no es dispari.
Permetem que et pregunti sobre Madrid, perquè és inevitable. Des de l'OMS diuen que si Madrid es descontrola podria portar al confinament total d'Espanya, o autoritats sanitàries de primera línia de prestigi de Madrid diuen que si no es prenen mesures en 15 dies a la capital d'Espanya s'hauria de tornar a la fase 0.
Sí, la situació de Madrid és molt complicada. Ja el problema de Madrid és que tots els indicadors simultàniament estan apuntant a que la situació és complexa. Si prenem l'índex de risc, per exemple, que és el que comentàvem ara, està per sobre de 700, el tenim sobre 750. Recordem que marquem el llindar de 100 i de 200 com a risc alt i risc molt alt. Per tant, 750 és un valor molt, molt alt, però això s'acompanya també d'un percentatge d'ocupació als hospitals i a UCIs que ja és molt elevat també, algunes UCIs estan a prop de la saturació, si no estan ja saturades. Tenim també un altre indicador important, que és la positivitat, que és el percentatge de proves PCR que resulten positives, que es recomana que estigui per sota del 5%. Una positivitat del 5% vol dir que s'està fent un esforç diagnòstic suficient. A Madrid està per sobre del 20%, estaríem sobre el 22%, etc. És a dir, qualsevol dels indicadors que es mirin apunten a que la situació és molt, molt, molt complicada. Per tant, sí, les mesures són urgents, i sí, si no es controla, doncs el fet aquest, el factor capitalitat, no, que irradia a tot el seu voltant, doncs pot portar aquesta situació complicada a tots els racons del país.
Esperem que s'aparquin els problemes polítics i es tinguin en compte només el que deies tu, les dades sanitàries que són les que, i científiques que són les que manen. Tornant, Clara, una mica a Catalunya, per exemple, les trobades de més de 6 persones ja no es poden fer.
Sí. I és una mesura que jo crec que és apropiada en el sentit que, tornant a l'índex de rebrot, s'havia enfilat una mica en aquests llindars que estem parlant, aquesta segona quinzena de setembre, i els mesos que venen per endavant són complicats en el sentit que fem més vida a l'interior i això juga una mica en contra, no? Ja se'ns barrejarà també amb els refredats propis d'aquesta estació, etc. Per tant, avançar-nos una mica, imposar aquestes limitacions a l'activitat o la interacció social, que al final és on es produeixen la majoria dels contagis, doncs penso que és positiu i que serà una mesura més. No és la solució perfecta, no n'hi ha cap que sigui la solució perfecta, però és una mesura més que ajudarà en aquest control.
El tema de la tornada a l'escola, la tornada a la feina, ara ja podem fer valoracions correctes i adequades dels confinaments que s'estan fent, dels grups confinats a les escoles. No sé si estem al voltant de 800 o més. Això és un índex adequat? És molt, és poc, Clara?
Sí, estem bastant al nivell que esperaríem. Ens hauríem d'estar a prop dels 1.000 grups tancats cada setmana, més o menys. La primera setmana era així de transició perquè veníem doncs, de no haver estat en contacte. La segona setmana vam tenir la festa de la Mercè, sí. Que vol dir que hi va haver un dia menys també de contacte i de proves i tot plegat. Però ens estem acostant una mica aquest valor dels 1.000 grups setmanals, que no tenim per què arribar exactament, però si ens situem al nivell de 900, que diria que és el que estem ara mateix, doncs la veritat és que ens fa pensar que s'estan tancant els grups que corresponen.
I això vol dir que s'està fent la feina a les escoles s'està fent bé?
Mirant els números grans, semblaria que sí, però això suposo que cal mirar també el detall de cada zona en particular. Clar. Però la idea és, jo crec que és aquesta, eh? Fer una quarantena, doncs, evidentment, suposa un canvi en la logística familiar abismal, però és la manera que tenim de no tancar escoles. Per tant, que es tanquin grups a nivell de control epidemiològic és una bona senyal, vol dir que s'estan detectant els casos i vol dir que s'estan aplicant mesures per no haver d'arribar a tancar les escoles, no? Que és el que voldríem evitar.
Clar. Que a finals de setembre, a principis d'octubre, ja s'estigui parlant i la consellera de Salut ja hagi dit que, atenció a les festes de Nadal, que ens hem de repensar la cavalcada de Reis, és adequat o estem aquí espantant una mica la gent?
No és per a més a la situació en la que estem. Recordo que portem 2 mesos estancats i res fa pensar doncs, que hi pugui haver una millora substancial als propers 2 mesos, que són els que ens portarien cap a Nadal. Per tant, si pensem que mantenint el tipus de mesures i d'accions que s'estan fent aconseguirem mantenir una mica el nivell que hem tingut aquests últims 2 mesos, que jo penso doncs, que faria, si poguéssim baixar, molt millor. Però si almenys no pugem, jo crec que ja és una bona notícia. I en aquest sentit, doncs, pensar en el Nadal, sobretot perquè realment els contagis es donen a les situacions que tindrem al Nadal, que són les trobades familiars, sobretot aquestes trobades d'amics, on ens relaxem també, ens traiem la mascareta en dinars que poden durar tranquil·lament 3 i 4 hores en aquestes sobretaules tan llargues. I començar pensant al Nadal jo penso que no està de més per intentar reinventar-lo una mica, no? Encara que sigui per una vegada a la vida i a tots ens sabrà molt greu trencar amb les tradicions de cada família, però no està de més començar-hi a donar voltes i buscar una mica doncs, la millor manera de no perdre l'essència, però no posar en risc la situació epidemiològica.
Que la vacuna no la portaran els Reis Mags, no? Haurem d'esperar una mica més, Clara.
Ja ens agradaria.
I tant, no? I tant.
Si el mes de gener ens portés ja algunes primeres dosis per les persones més vulnerables o per personal sanitari, doncs ja ens daríamos con un canto en los dientes, no?, que es diu.
Sí.
Però afirmaríem. Potser el gener no, potser haurem d'esperar encara un parell de mesos més. S'ha de veure, és important que es completin aquestes fases 3, ja hi ha diverses vacunes en fase 3, però s'han de completar totes les garanties.
Clar.
I no es pot tenir una previsió de quan finalitzaran, però no es pot saber fins que no hagin pogut fer el seguiment doncs, de com funcionen, de quantes persones s'han infectat o no en aquestes proves, no? Per tant,
esperem. Efectivament. Clara Prats, investigadora matemàtica de la UPC. Moltíssimes gràcies, Clara. Bon dia, eh? Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.